bon dia a tots. Passen 22 minuts a les 9 del matí. Això és la tertúlia del CAI del Monestir, com sempre, Ràdio Sant Cugat, Lletcugat Cugat Mèdia, en companyia dimecres dels diferents representants polítics. Saludem tot seguit a la Cristina Paraire, de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A la Gemma Aristoi, per Esquerra Republicana Més. Molt bon dia. El Vicenç San Francisco del PSC, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Sergio Blasque de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I a la Núria Gibert de la CUP, Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs, com sempre, dimecres repassem alguns dels temes de ciutat. Divendres coneixíem que el govern de Sant Cugat repensava aquest procés dels pressupostos participatius, que ja van arrencar en l'anterior mandat, i que en aquesta vegada, en aquests pressupostos per al 2020-2021, amb aquesta tercera edició, ve amb novetats. Per primera vegada s'inclou la partida de lliure disposició dels consells de barri, que tindran un paper clau a l'hora d'elaborar una diagnosi en una fase prèvia a la de fer les propostes. En total, la ciutadania decidirà on es destinen 2.500.000 euros en un procés que té la intenció de resoldre qüestions que no funcionaven, segons diuen, en anteriors edicions i podien generar certa frustració. Anem a conèixer de primera mà per part de l'equip de govern aquestes novetats, traslladant doncs aquest poder a la ciutadania per tercera vegada, una mica com ho han repensat des de l'equip de govern. Gemma Aristoi, d'Esquerra Republicana.
Bé, doncs, bon dia.
Bon dia.
Comentàvem que, com tu explicaves, que en aquests processos participatius, molt esperats i molt necessaris per donar resposta a les necessitats que ens anem trobant a cadascun dels barris o que la gent del poble, diguéssim, planteja, vèiem que sí que hi havia un punt en què es plantejaven o es proposaven algunes coses que després en la realitat no es podien arribar a executar de la manera que s'havia pensat prèviament, no? I és per això aquest replantejament, per dir, bé, doncs tindrem una part inicial de diagnosi de quines són les possibilitats reals i a partir d'aquí, doncs, recollint les necessitats i la proposta de la ciutadania, li donem forma. Al mateix temps, passa que a nivell de temporal, diguéssim, també hi havia encaixos que no eren viables. Per tant, mirarem d'ordenar aquestes primeres propostes, com es fa la diagnosi, com es fa l'execució en el projecte i com es du a terme finalment.
Doncs recordem doncs, que aquest trasllat de pressupost d'inversions ordinàries als diferents consells de districte suposa, entre altres coses, que Mirasol doncs, tingui aquestes partides de 400.000 i 16.000 euros, la Floresta també aquests 400.000, igual que les Planes, en el Centre és 200.000, Nucli Antic 200.000 i Centre Oest 200.000 més. Vicenç San Francisco, d'alguna manera, com deia, traslladàvem doncs, aquesta possibilitat als ciutadans de fer aquestes propostes i assolir, en aquest cas, part de la responsabilitat de l'equip de govern. D'alguna manera, no sé si en aquests càlculs vostès ja han fet com una previsió d'aquest, entenc, preparació del pressupost que està encara elaborant-se. No sé si, tot i que és molt d'hora, això anirà creixent. Quina manera d'avaluar tindran aquest primer mandat, aquests pressupostos des de l'equip de govern?
Bé, en primer lloc, dir que a totes les ciutats sempre s'estan fent pressupostos participatius, és una forma de treballar democràticament. S'està fent des de Sant Cugat des de fa molts anys, pressupostos participatius. També crec que hem de valorar que a Sant Cugat farem un barri més, farem un centre més, amb el qual podrem diversificar més els pressupostos aquests participatius. El fet de fer-ho cada dos anys i tal, és, com ja ha explicat la Gemma, per poder valorar-ho millor, per poder que aquestes coses que es vagin a fer es puguin treballar molt millor i molt tranquil·lament. El que estem fent realment és recollir tota l'experiència anterior que s'ha fet, que és bona, i millorar-la, i a la vegada aquesta experiència dintre d'un any així, tornar a repensar-la. No, els pressupostos no és una qüestió estàtica o la política no és una qüestió estàtica, sinó que és anar repensant i anar millorant les coses que hem de fer.
No hi hagi verd. Hi ha una cosa que també doncs, explicaven en la roda de premsa, en la presentació, que és el tema de la frustració. I jo crec que és un tema que també en altres municipis molts veïns a vegades es pensen que els pressupostos poden servir per fer moltes coses i quan arriben, diguéssim, els guanyadors d'aquests pressupostos, els projectes que tenen endavant, pot generar segurament doncs, o incomprensió o frustració per part d'alguns ciutadans. Això com es pot des de l'equip de govern intentar solventar?
Sí, bueno, la frustració és un sentiment de difícil, no?
Frustració és sentir que, per exemple, sí. Doncs, no comparteixis la decisió de, potser dels teus veïns que han votat allò.
Totalment, és que és interessantíssim el projecte dels pressupostos participatius. Nosaltres recollim el llegat de l'antic equip de govern i crec que uns pressupostos amb una bona perspectiva, però després l'execució doncs, et dona coses per aprendre, no? Jo, amb l'experiència, per exemple, que vaig viure a la Floresta, quan parles de frustració, sempre me recordo molt del cas de l'Assemblea d'Infants, que volien editar un CD amb el seu himne, i com que els pressupostos només eren inversió, aquell CD amb aquell himne no es podia contemplar com a inversió, no? Llavors, què els expliques als infants, el que és inversió, el que és despesa ordinària, i per què això cap i això no cap, no? Llavors, d'alguna manera, recollir una miqueta, doncs intentar no, fer tota la pedagogia prèvia i demés, i després aquells projectes molt grans, hi ha alguns barris que tenen sempre li diem greuges, no? Però si voleu, mancances estructurals i que sobretot, diguéssim, els projectes s'han enfocat molt a inversions, diguéssim, de millora de les infraestructures i una manera és com la imagina el veí i a vegades passava que la manera, diguéssim, en la que passava pels serveis tècnics, que era possible que efectivament doncs, amb els temps de l'administració a nivell de contractació i s'acabava executant, passava molt de temps, no? Que era difícil d'entendre pel veí i s'havia canviat força el projecte. No? Llavors, no és dolent necessàriament això, no? Perquè vol dir doncs, que aquí estem doncs, dialogant la part ciutadana amb el servei tècnic, allò probable, allò possible i amb allò desitjable, però sí que és cert que perquè no es faci una cua, diguéssim, una llista d'espera i les coses no s'allarguin molt en el temps, hem volgut acotar una miqueta més els projectes, no? I per això també hi ha pressupost ordinari i per això doncs, també ens donem una miqueta més de temps per poder treballar, de dir què pot fer, què podem fer amb aquests diners, pensem en clau de barri també quan parles de frustració i deies doncs uns veïns els agrada, els altres no, i això és un treball que s'ha de fer d'acompanyament, no? Perquè molt sovint doncs, les veus que es queixen són les que se senten, però les veus que ho van proposar també tenen dret a ser escoltades, no? I per tant aquest diàleg requereix que l'Ajuntament els acompanyi i fem un pacte, diguéssim, cívico, no? Ciutadà, ajuntament, d'allò que es decideix en un pressupost participatiu, no ha de molestar ningú, però que s'ha d'executar, no? I per tant, doncs, hi ha una sèrie d'elements que estem polint i que volem millorar per fer una participació de més qualitat.
Anem a conèixer l'opinió de l'oposició. Comencem per Cristina Paraire. Com valoren aquesta nova proposta que ha fet l'equip de govern?
La valorem positivament, la veritat. Aviam, nosaltres hem viscut, patit i gaudit tot el tema dels pressupostos participatius. Els vam posar en funcionament perquè ens ho creiem, perquè creiem que és una bona manera i totes les ciutats van cap aquí i és una nova manera de treballar o de gestionar que les administracions públiques i l'administració local doncs, ha posat en marxa en els últims anys. Per part nostra ens sembla bé la seva proposta. Entenem que cal aquesta cultura participativa. No crec que l'administració ja la té assimilada amb aquestes mancances, amb aquests punts de millora. També la ciutadania ha de saber que pot participar i per tant està molt bé que avui en parlem per ajudar, no, aquesta difusió, però també doncs, després hi ha problemes. Aviam, jo potser per que em toca o tirant enrere doncs, hem viscut projectes que a vegades ens ha passat que l'administració, els tempos, la contractació, que després el model s'ha d'adequar, per tant si això es treballa també des d'un inici perfecte, perquè després t'estalvies, no, el que es vol des de l'Ajuntament, i jo crec que ens incloem a tots, és que el projecte tiri endavant i que no creï aquestes frustracions. I després també doncs, que a vegades hi ha hagut projectes doncs, molt, molt votats o molt ben valorats i a l'hora d'implantar-los et trobes amb oposició veïnal. i a la gent, i us ho dic per experiència, no? Quan precisament dèiem, bueno, és que això és fruit d'un procés participatiu, uh-huh. encara els hi feia més ràbia, o sigui, els hi feia ràbia, sí, sí. És que ho dic així, a vegades a veïns afectats o a vegades un projecte, els carrils bici, que són tan valorats i tan votats, tothom els troba molt bé mentre no li posis davant de casa seva. Uh-huh. Vull dir que després et trobes amb aquestes realitats, per tant, per part nostra, qualsevol cosa que, doncs, que ajudi a polir el procés, i com deia també el Vicenç, bueno, tot és avaluable perquè tots n'hem anat aprenent, i a vegades el que funciona molt bé en un moment, en un altre no. Nosaltres havíem tingut entrevistes i moltes reunions per nodrir-nos d'informació d'altres experiències d'altres municipis, i cada municipi ho fa una miqueta a la seva manera. Hi ha vegades que s'escolleixen tres projectes grans de ciutat i la ciutadania vota quin es vol fer. Ara s'ha optat, doncs, per aquesta proximitat i de fer-ho per barris, i doncs crec que és una manera que pot funcionar perquè es pot apropar, doncs, a la gent en el seu propi barri, i doncs cobrir aquelles mancances o fer realitat un projecte il·lusionant que no té potser res a veure amb una vorera, o amb un carril bici. Per tant, per part nostra, benvingut sigui, i espero que no es trobin les dificultats que ens vam trobar nosaltres.
Això ho veurem. Sergio Blázquez, de Ciutadans, bon dia.
Sí, buenos días. Nosotros daremos un voto de confianza al equipo de gobierno, aunque este debate seguramente yo creo que es de toda la ciudad y de todo el consistorio. Es más, casi diría que es un debate un poco sociológico o político en mayúsculas, de cómo somos capaces de bajar la política y que cada vez los ciudadanos, no, con esta visión un poco de la polis griega, tomen más las decisiones y al final sean ellos un poco más autónomos o más participativos, ¿no? A veces te encuentras incluso con vecinos que lo critican, ¿no? Con una visión muy electoralista, ¿no? Yo voto una vez cada 4 años y vosotros sois los que lo tenéis que hacer todo. Pero yo creo que no van por aquí los tiros, y que precisamente tienen que ir en la dirección contraria, para, en el fondo, también para vincular más a la ciudadanía a la política, acercarla y hacerla partícipe de sus éxitos y de sus fracasos. Y aunque le damos un voto de confianza a la nueva propuesta, pues al final también te crea ciertas dudas. Por ejemplo, el hecho de que sea bianual, pues no sé si esto es bueno o malo, porque, por ejemplo, en el 2020 vamos a hacer básicamente una diagnosis, un diagnóstico, y en el 2021 será propiamente la ejecución. Y yo creo que también aquí el peligro que yo encuentro es que sea bianual en vez de anual puede hacer que al final haya un poco de desapego, ¿no? Desapego temporal, ¿no? El hecho de, es decir, a veces el hábito de la participación, ¿no? Parece ser un poco, digamos, que te anima, ¿no? En cambio, cuando ves aquí una carencia de tiempo, ¿no? Y que las cosas se van prolongando en el tiempo demasiado, pues a lo mejor produce el efecto contrario. No lo sé, yo confío en las personas que han tomado esta decisión. Y luego creo que cuando evaluemos los resultados, pues seguramente nos encontraremos con que esto es mejorable. Yo creo que nos llevará bastantes años, a todos, a los políticos, digamos, a los cargos electos y también a los ciudadanos, encontrar la forma correcta de vehicular esta participación de la ciudadanía. Y un poco, digamos, efectivamente, luego te encuentras con determinadas incoherencias. No sé si llamarlo faltas de desajustes, que es un poco lo que decía Cristina. Es decir, por ejemplo, Jardín del Monastir, el tema del anfiteatro. Bueno, pues sale de un proceso participativo y al final te encuentras que hay ciudadanos que dicen, pues yo no he participado, ¿no? O cosas un poco de este tipo, ¿no? Y todo esto, pues al final lo tenemos que acabar gestionando y mejorando, y yo creo que será con el paso del tiempo. Por lo tanto, creo que la propuesta le daremos apoyo. Pero el hecho de que sea bianual nos crea ciertas dudas de que esto consiga el efecto contrario al deseado y sea un desapego de parte de la ciudadanía, por no poder hacer un poco ese seguimiento in situ.
Doncs anem a conèixer contrarrèpliques en aquest sentit, sí. Gemma?
Jo, certament és un dels aspectes que potser preocupa aquest allargament en el temps, però alhora, tenint en compte la capacitat de l'administració pública, també es van allargant aquests projectes, no? Amb la qual cosa sí que hi ha tota aquesta tasca que ja està prevista i planificada per no perdre projectes pel camí, des de l'àrea de participació, per fer tot aquest seguiment, per anar explicant també al veïnat en quina fase està cadascun dels projectes, i creiem que sí que ens pot donar la sensació que les coses s'allarguen, però que la voluntat és anar fent seguiment, anar explicant en quina fase està cadascun dels projectes i quines possibilitats tenim d'execució. Certament, jo crec que sí que és una cosa que ens fa patir a tots, pràcticament, de dir, bueno, vam iniciar això fa no sé quants anys i encara no s'ha finalitzat, però sí que la resposta d'aquest acompanyament, aquest seguiment, esperem garantir doncs, que no queda res en oblit, que hi ha tota aquesta planificació prevista.
Vicenç.
Sí, bueno, el fet de fer-ho en 2 anys és que es dona temps per fer-ho amb més calma, per fer les coses més millor, per valorar-les d'una forma millor, perquè ens trobem també en processos participatius que es fan un any, però no s'executen en aquest mateix any i pot durar més temps, amb la qual estem igual que fer-ho en 2 anys o en 3 anys. A més, hi ha una cosa també que hem fet, que es farà ara, que és que aquests processos participatius seran molt incidents amb els barris, de cada barri treballarà pel seu barri, no seran processos participatius de tota la ciutat. Això ens dona una altra visió més interna. I hi ha una cosa que voldria comentar, que no és processos participatius, però sí el que ha dit el Sergio, del tipus de democràcia que estem treballant, que és la participació i a la vegada l'acció de govern. Hi ha molta gent que diu, home, si votem, perquè després hem de, si votem un govern, que sigui el govern responsable de fer aquella feina i no ens vinguin a nosaltres ara a molestar. Jo crec que el bo és la combinació de les dues coses. Combinar, per una part, els processos aquests participatius, el que vol la gent, escoltar la gent a cada moment i a la vegada, com a govern, tenir la responsabilitat de marcar unes línies polítiques que són cap a on volem anar. Però sí, evidentment, la ciutadania, tothom, hem d'estar dintre d'una òrbita. No podem allunyar-nos de la gent.
Sí, jo faig una petita cosa, perquè ja ho han explicat molt bé la resta, no? Jo coincideixo molt en el diagnosi. Que per mi hi ha una cosa que és interessant i crec que no s'ha dit, que és que la participació no és escollir en què es gasten els diners. La participació política en la cosa pública és la contradicció que genera aquest projecte amb la resta de la comunitat, no? O sigui, és a dir, la gràcia de tot plegat, ho deia abans, no? El company que m'ha precedit, és quan els veïns es troben que, per exemple, un projecte que ha estat molt votat doncs genera controvèrsia en el seu barri, no? Genera controvèrsia o aquell espai, diguéssim, no és l'escollit. La governança, diguéssim, de la pròpia comunitat és gestionar aquesta contradicció i participar del procés. I ara el Cristian deia, en algun projecte, no, hem estat més de 2 anys de converses, no, ells havien estat, doncs, això és la gràcia dels projectes participatius. Fer una compra de la llista, fer una llista de la compra, hòstia, fies fríos, estic això. No, mica sí. Fer una compra de la llista,
Es pot interpretar
molt malament.
Fer una llista de la compra té gràcia relativa. El tema és la lluita contra aquest, primer el síndrome aquest NIMBY, no, de m'agrada tot menys a casa meva, que això és... Això a vegades abunda i també és jo crec que és una cosa a combatre bastant interessant i fer-ho conjuntament, o sigui, perquè nosaltres ens hi trobem mil vegades amb aquestes contradiccions i, no, no? I la governança i la decisió pues requereix això. I jo crec que fer-ho més espaiat permet una mica aquest acompanyament una mica més intens. No?
Cristina Paraire.
Sí, a veure, en quant al temps, jo, el que deia el Sergio, no? Doncs si ells creuen que aquesta manera pot funcionar, doncs ells mateixos faran l'anàlisi i l'avaluació. Sí. Que ja ho veuran després d'aquesta experiència, si realment... Ara, una mica amb la línia que deia la Núria, no? Lo important és que tots ens anem imbuint, o no sé quina és la paraula exacta, impregnant d'aquesta participació. Tu tens dret a no participar si no vols, però el que ha d'haver és els mecanismes, perquè si tu vols, puguis participar i que també la gent prengui consciència que participant es prenen decisions i per tant si tu també vols dir la teva, si tot t'està bé, doncs potser no cal que hi participis, vull dir que també requereix un esforç per part de la ciutadania, que potser estem algunes persones poc acostumades i és un esforç i una dedicació de temps, però tot això també ajuda doncs a cohesionar barris, a conèixer persones del teu entorn que potser no coneixies i te les trobes en un lloc que pots dir, doncs mira, aquesta això m'interessa i a vegades no surt el que tu penses. És una mica la gràcia, no? I s'ha de modular o potser un t'entusiasma i coneixes gent propera que igual és el teu veí i coneixes. Vull dir que tot és una miqueta també més enllà i per això aquesta manera d'impulsar-ho. També es va començar amb els pressupostos amb diners, parlant clar, perquè la gent veiés que participant, implicant-se en un consell de barri en el seu moment o altres municipis, es podria extrapolar que només és un, no només és un bla 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 i parlem i tinc altres coses a fer, sinó que realment la meva participació pot ser efectiva, decisiva, i per això es va començar amb el tema pressupostos, una mica també per fer aquesta crida, aquest interès, no?, a la gent, de que les teves demandes poden ser realitat, que, i que s'intenta que siguin en benefici de tota la comunitat que t'envolta.
Sí, bueno, no tengo mucho más que decir, es que si no realmente sería redundante, pero o sea, lo único que querría transmitir al oyente, sobre todo si nos escucha, es que yo tengo la sensación de que esto no es como la lotería, ¿no? Yo he comprado a veces lotería y no, nunca me toca nada, nunca, ¿no? Y las posibilidades son, no sé, a lo mejor una de cada un millón. Pues le querría decir al oyente de que si se acerca al Consell de Barri correspondiente y hace una propuesta, aquello con Amcara y Ulls, y que sea muy sencilla, pues al final, digamos, es bastante probable que pueda salir elegida. Yo pongo, por ejemplo, pues mira, en el Consell del Centre Oest, que había una baja participación, espero que esta vez la participación sea algo mayor, pero me acuerdo que una vez vinieron unos vecinos de Cantrabal proponiendo una canasta, y al final la canasta se puso, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? Cuando ves algo, digamos, tan sencillo, ¿no?, que al final han propuesto una canasta y ahí tiene, digamos, una zona asfaltada y una canasta, ¿no? Yo me imagino, pues, a unos niños, ¿no?, o lo que sea, ¿no?, adolescentes, etcétera, pues, jugando sus partidillos, etcétera, ¿no? O sea, que a veces es tan sencillo como eso, ¿no? Acercarse un día, hacer una propuesta un poco tangible y puede salir elegida. No es demasiado, no hay nada a nivel administrativo que sea complicado en este sentido, ¿no? Simplemente acudir un poco a las reuniones periódicas que se hacen, que no llevan, no sé, a lo mejor son trimestrales, ¿no? Es decir, tampoco se pide demasiado tiempo, con una propuesta que el vecino vea que puede ser interesante y puede tener bastantes números de salir adelante.
Doncs estarem molt pendents de com evoluciona tot plegat. Anem a analitzar alguna de les dades de l'Observatori Sociològic que s'ha publicat la setmana passada, el que vam presentar en aquest cas al govern. Recordem que és un observatori que s'ha fet a través de 1.000 enquestes, entre octubre i novembre de l'any passat, i que, com cada onada, doncs, ens posa sobre la taula una mica l'opinió d'aquest segment de ciutadans que són encastats i que d'alguna manera doncs, venen a representar la resta de ciutadans. Comencem per seguretat. En aquest cas, més del 60% de la ciutadania veu Sant Cugat com una ciutat segura. La caiguda de robatoris amb força a domicilis es fa notar almenys a la percepció que la ciutadania té quant a la seguretat a Sant Cugat. De l'últim observatori es desprèn que el 74% dels veïns se senten segurs a casa, un 66,3% consideren que el barri és segur i un 64,2% veu Sant Cugat com un municipi segur. Dèiem doncs, que en aquesta percepció està fins a cert punt polaritzada segons la zona on es resideix, lògicament. Els veïns de Valldoreix són els menys optimistes, quan la seguretat sobre 10 punts posen un 6,2 a casa i un 5,5 al barri. Són notes que contrasten amb les que posen, per exemple, habitants del centre, que posen un 8,2 a la seguretat al domicili i un 7,8 al barri. Seguretat, un dels temes que són lògicament preocupen i són repetitius i d'alguna manera doncs, en els últims anys preocupen molt, segurament molts veïns, i també doncs, ha estat motiu de debat al ple i a les polítiques que s'han fet des dels diferents equips de govern. Comencem per Esquerra Republicana. Milloren aquestes notes, almenys la percepció per part dels encastats?
Sí, bé, suposo que tot plegat ha anat fent doncs, que hi hagi una evolució i una millora en aquest sentit, per el fet que hi hagi patrulles que van passant constantment, que ja es feia antigament, no és cap novetat, però sí que augmentar potser els recorreguts, que hi hagi els agents cívics, que sembla que no, però també és personal, que genera certa tranquil·litat, que estan mediant i resolent alguns conflictes i tot plegat. Bé, crec que la gent li dona aquesta, t'ho has dit la paraula, aquesta percepció que tenen de la seguretat. Bé, sí que han davallat els robatoris i com dic, és un treball jo crec que conjunt a totes les forces de seguretat de, que intervenen aquí al municipi, que han generat doncs, aquesta sensació en la ciutadania una mica més tranquil·la per a aquests fets. Parlaves un 74%, queda marge, diguéssim, de millora, per tant haurem de seguir. Alhora, les tongades de robatoris també són oscil·lants i haurem d'estar doncs, alerta en quines són les èpoques en què potser hi ha més casos de robatoris i reforçar no, tot aquest personal perquè puguem respondre i evitar aquestes situacions que incomoden, que generen preocupació, no? I aquesta invasió de l'espai privat doncs, que realment és molt, molt incòmode. Per tant, tenim aquesta possibilitat encara de seguir analitzant tant aquestes dades com quina és la distribució que tenim del personal per anar atenent aquesta situació.
Vicent San Francisco.
La veritat és que les estadístiques milloren. I la percepció, però la percepció és una cosa que no és intangible. Uh-huh. És a dir, podem estar molt contents, podem tenir una percepció molt bona i el dia següent roben a casa del teu veí i la percepció et baixa totalment. Això de les percepcions és molt complicat. S'estan fent coses que ja s'estaven fent des de fa temps i inclús també des de l'altre govern, una coordinació de les policies locals de Rubí, de Sant Cugat, de Cerdanyola, també coordinació amb els Mossos d'Esquadra, un treball més d'apropament que es vol fer també a Valldorets, amb aquesta comissaria que es vol instal·lar a Valldorets. Són feines que van ajudant a millorar la seguretat. De totes maneres, com bé hem dit, el tema de seguretat mai és un tema que puguis tenir una seguretat, puguis ser que cada vegada sigui millor. Pot ser per unes circumstàncies que et vagi, pot ser unes onades de furs, pot ser unes onades de... No sabem, hem d'estar sempre alerta, no és una qüestió que mai podem dir hem guanyat a la inseguretat perquè està aquí, l'únic que podem fer és posar tots els mitjans possibles per evitar-la, però no... A la persona que li ha passat algo és molt complicat explicar-li tot això.
Núria Gibert, de la CUP.
La veritat és que a vegades no sé què dir. Vull dir, en el sentit de... No, perquè...
No passa res.
No, sí, oi?
Seria no passa absolutament. Super
inèdit en una tertulià. Pues, passa... sí que sé què dir. No, perquè en relació a percepció... Bueno, sí, i seguretat sí. És una paraula que és molt àmplia i en realitat... nosaltres sempre hem volgut ser molt cauts amb la qüestió de la por i la sensació, diguéssim, d'inseguretat. Perquè pensem que la por, com que és un sentiment molt irracional, es pot alimentar o en algun moment, doncs, segurament, i a causa de que no hi hagi molts, no?, que no hi hagi baixat les xifres i de més. Però jo sempre, hem defensat que no hi havia tan directament una causa-efecte, no? No hi havia més policia al carrer i immediatament la percepció baixava, que a vegades tu podies fer, diguéssim, moltes accions i, de fet, s'han fet i nosaltres les seguim fent i la percepció, doncs, en realitat, no depèn tant de tu perquè és una qüestió més estructural, no? Viure amb por és una cosa que s'ha de lluitar perquè ningú visqui amb por, perquè és un dret que la gent té, està segur a casa seva, però no només en relació a la propietat privada, sinó en relació a tots els aspectes de la vida. Caminar sola pel carrer, tornar a les hores que vulguis, que els nens tinguin uns camins segurs de cara a l'escola, i per mi la seguretat és un concepte una miqueta més ampli. Fins i tot et diria, d'aquell 33% de població que diu que no arriba a final de mes, aquesta gent també viu amb una inseguretat, d'aquest mateix observatori, viu amb una inseguretat molt permanent i segurament molt més física i molt més real, no?, que el fet de que puguin robar-te un dia puntual a casa teva, no? Per tant, deia que no sé què dir perquè la seguretat és una cosa tan àmplia i tan gegant, no?, que et diria, doncs sí, nosaltres la intentem enfocar per diverses bandes, per la banda de la protecció però també de la banda de la transformació dels propis barris. Quan fèiem les marxes exploratòries de la nostra ciutat hi havia elements que eren molt interessants perquè molta gent deia, jo em sento segura quan sento que hi ha qui m'observa, no? I aquests observadors, aquests agents, diguéssim, observadors o vigilants, que en deien les especialistes, són botiguers, són equipaments però que no siguin opacs, per tant tinguin les portes transparents, és a dir, tu pots fer morfologies de ciutat que et facin sentir segur d'una forma més quotidiana, no? Jo me n'alegro doncs, que aquesta percepció hagi baixat, entenc que de les accions que es van fer en l'últim mandat, però també les que s'estan fent en aquest, tindran algun tipus de repercussió en aquesta percepció i tant de bo que doncs, pugi fins al 100%, per descomptat.
Anem a conèixer l'opinió, en aquest cas, de l'oposició. Comencem per Cristina Paraire, Junts per Sant Cugat.
Sí, afegint una miqueta al que s'ha dit, no? El tema de la seguretat és un tema que quan no et sents segur, doncs és molt preocupant, val? Nosaltres ho deia la Núria, el terme seguretat, si l'entenem, sempre hem dit i ho continuem dient que tenim la sort de que Sant Cugat, en termes generals, és una ciutat segura. Uh-huh. Val? Tu pots anar pel carrer, no som una ciutat on hi hagi alguns tipus de delictes que hi ha altres ciutats on hi han, i el nostre punt feble ha sigut sempre referent a la propietat privada, els robatoris a domicili, que evidentment t'entren a casa, la teva intimitat, i és molt fotut, no? Jo sí que volia fer aquí un agraïment a tota la tasca que es va fer i que es continua fent, crec, des de tota la tasca que va fer Mossos d'Esquadra en coordinació amb policia local i amb l'Ajuntament, amb l'anterior equip de govern i la d'ara, perquè realment vam tenir un problema greu de robatoris a la nostra ciutat, i ja amb dades de l'any passat ja aquesta tendència es va baixar, i això ha sigut gràcies, per una banda, a aquesta bona coordinació, aquesta dedicació, m'atreviria a dir, personal del cap de Mossos, amb bona coordinació amb la policia local, i també gràcies a la participació dels veïns. És molt important també que els veïns, la implicació que han tingut en protegir, que a vegades jo dic, també ha servit per crear grups de WhatsApp entre veïns que tampoc es coneixien, i ha sigut un tema que els ha ajudat a fer barri, és veritat. Uh-huh. I jo sé perfectament que tant Mossos d'Esquadra com policia local, coneixedors d'aquests grups de WhatsApp, s'ha intentat anar trobant persones referents per ajudar a desmentir, etc. Per tant, sempre amb alerta, perquè si a tu t'han robat, si ara algú en sent i diu, mira, estan dient, ai, que bé, i a tu t'han robat, doncs et senta com una patada, val? Perquè et sents insegur, etc. També com un pas més, sí que volia destacar aquestes propostes que des de l'urbanisme es poden fer, i que també és un tema que s'està treballant. Nosaltres ho vam començar a treballar d'una manera incipient, no vam tenir tampoc més temps, però també és un tema que surt a molts fòrums de seguretat amb altres municipis, que és amb com es pot incidir. A vegades la ciutat ja està feta, però pots anar modulant elements com baixar plantacions que a vegades no et deixen veure, fins i tot amb el tema de contenidors. També és una realitat que les empreses també estan intentant fer contenidors més baixets perquè no siguin muralles que tapen. Vull dir que tot en principi s'està treballant. Jo sempre em quedo amb l'anècdota de que a vegades aquí a l'Ajuntament venien grups d'estudiants o d'intercanvi per temes a vegades o d'energia o de Smart Cities, etc., que venien a visitar, i moltes vegades aquests grups, va haver una vegada que estava format per tot d'estudiants dones, en aquest cas, que venien de Sud-amèrica, i després de la recepció que els hi vam fer vam dir, i què us sembla? Perquè estaven a Barcelona i van venir aquí a una jornada, què tal, què us sembla, què és el que veieu més diferent? I totes, però sense pensar-s'ho, van dir, home, que podem anar tranquil·les pel carrer. Això que nosaltres potser, amb tot el que s'ha de treballar, i molt bé per les marxes, vull dir que tot ajuda a sumar, però en aquests moments nosaltres sí que tens moments de por, i ho dic també com a dona o com a mare de tres filles, no? Que depèn de com, llavors hi ha marge a treballar i hi ha coses a fer, però no és una ciutat on vagis pel carrer i t'apunyalin o mal a les persones o t'atraquin en general. Ara, evidentment, la guàrdia no s'ha de baixar i s'ha d'estar sempre, sempre molt atent. I com deien, les onades de robatoris van i venen. I llavors, si el teu veí i el teu cosí que viuen aquí els han entrat a robar casa, a vegades a nosaltres ens passava que hi havia una percepció d'inseguretat bestial, i les dades de precisament de robatoris d'en aquella zona on hi havia aquella percepció horrorosa, sí, eren molt pitjors a una altra zona. I de la comissaria de Valldoreix, bueno, nosaltres discrepem una miqueta, perquè, però bueno, quan ens expliquin el projecte, doncs ja farem la nostra opinió.
Sergio Blanque, de Ciutadans.
Sí, no, recogiendo un poco lo que decía Cristina, somos afortunados de vivir problemas del primer mundo, ¿no? Eso que vaya por delante. Pero a partir de aquí, como vivimos en un, vamos a decir, primer mundo, pues esa es un poco, digamos, nuestra vara de medir. Yo creo que los estados de opinión se van creando a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Y si es cierto que en el anterior mandato, cuando aumentaron los asaltos a domicilio, pues al final un poco el boca a boca, ¿no? Aquello cuando te paras, pues donde salió Bailey, han robado tal y cual, bueno, pues al final, al cabo de unos meses, se acaba creando este estado de opinión que parecía que San Cuat era una ciudad insegura, pero creo que en parte era merecido, porque efectivamente havien augmentat els assaltos a domicili.
Sergio, veu col·laborar vosaltres bastant activament,
sí,
en aquest estat
d'opinió. No veu ajudar gaire, eh? No, com a partit
no passa nada perquè és una tertúlia, però no passa, és una tertúlia, per això estem aquí. Efectivament. Entonces nosotros, al contrario de lo que hicisteis vosotros, fuimos los primeros en reconocer que había un problema mientras vosotros lo negabais. Pasaba un poco como con Zapatero cuando negaba la crisis, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, hombre, evidentemente está ahí, ¿no? Al final, perdona,
no,
es una tertulia, pero tengo yo la palabra. Entonces, al final, en un verano de no recuerdo qué año ya, si era el 2016, pues al final, digamos, creo que llega la señora Cunesa, que los vecinos están bastante indignados y se le ilumina un poco la cabeza y ve que tenemos un problema. Y a partir de ahí se empieza a reconducir el tema.
Es
bueno, luego si quieres me rebates. No, porque no era así, pero Cristina, si me dejas hablar sería magnífico.
Es que no me interesa.
Bueno, pero me tienes que respetar. No pasa nada.
No, pero es una lástima que no pueden replicar.
No, a ver, mira, a lo mejor te quedan luego 20 segundos. Bueno, total, mejoramos, gracias sobre todo al trabajo que ha hecho, no a nosotros, no, nosotros fuimos los primeros que dimos la voz de alarma y que no solamente lo hicimos nosotros, ¿eh? Varios medios de comunicación locales también lo hicieron y no creo que les moviese ningún interés. Durante un momento, yo he dicho que durante un tiempo negasteis el problema y luego, te lo estoy contando, a partir de que la señora Conesa parece ser, digamos, que se ilumina y ve que efectivamente existe un problema, se empiezan a hacer cosas. Y sobre todo, bueno, sí es cierto. Y a partir de entonces, sobre todo se ha hecho un esfuerzo policial, yo creo que hay que agradecer la labor que han hecho los Mossos de Escuadra, y sigo diciendo todavía, a día de hoy, aunque ha mejorado la seguridad ciudadana, dicho como, en fin, delincuencia, etcétera, tenemos algunos problemas. Un problema estructural es la falta de efectivos de la policía local, y lo va a seguir siendo, y mientras tengamos ese refuerzo de los Mossos, a lo mejor estaremos salvados, pero el día que no lo tengamos, volveremos a tener problemas. Seguimos teniendo un déficit estructural en el número de agentes de la policía local. Aumenta la población de San Cugat, pero no el número de agentes de la policía local. Y respecto a Valldoreix, bueno, pues había prometidas unas cámaras de vigilancia, yo creo que casi desde mediados del año pasado, y todavía no se han colocado. Entonces, claro, yo quiero pensar que este 5,5 que le dan los vecinos de Valldoreix al barrio de seguridad, que un 5,5 casi parece una zona marginal, ¿no? Pero efectivamente, digamos, ha vivido un poco el azote, entre comillas, de estos asaltos a domicilio. Ese miedo.
Nuria.
Sí, no, levanto la mano como diciendo,
déjame acabar.
Entonces, se le pregunta a gente racional. Como a todo el mundo. Oye, si en una zona, digamos, la nota es positiva, pues efectivamente es tan creíble como la de Valldoreix. Por lo tanto, en Valldoreix hay que hacer cosas y estaría bien cumplir con esa promesa de poner cámaras de vigilancia.
Doncs ens estem passant de temps, els hi demano res. Robarem uns minutets al Sant Cugat a fons i al butlletí informatiu, simplement perquè veia aquí gent no, que aixecava la mà, per dir-ho d'alguna manera, que volien opinar. Si us sembla, anem 20 segons per cadascú. Núria Gibert.
No, el que diem sempre, és tremendament irresponsable atiar la sensació de por, i això és el que els hem recriminat sempre a Ciutadans. Ells, vostès i el Partit Popular han tingut sempre una política, diguéssim, de més seguretat. És l'única despesa pública que farien per vostès, o la que principalment farien. Vostès diuen, falten agents, i no us hem dit que no. Les ràtios ens agradaria que poder-les complir, però és que falten treballadors socials, falten gent de contractació, falten molta gent a l'administració. Llavors, això s'ha de fer de forma equilibrada. És tremendament irresponsable atiar la sensació de por i pintar Sant Cugat com una ciutat, com el que dèiem. Nosaltres no som sospitosos de tenir massa models semblant amb Junts per Sant Cugat, i sempre els hem donat suport en aquesta qüestió, perquè enteníem que és molt pitjor que la gent tingui sensació que viu desprotegida a la seva ciutat, i per tant atiar una cosa que tu saps que no pots resoldre un dia per l'altre és tremendament irresponsable com a càrrec.
No,
doncs... 20 segons, Vicenç.
Res, simplement, donar la sensació de por i tirar la gent a la por és buscar una societat diferent, i una societat que es protegeixi d'una forma que no ha de ser. Falten policies, cert, però també ens falten educadors socials, també ens falta molta més gent. Què agafem? Quin tipus de política agafem? Agafem més policies i no posem...
Ara que està parlant l'equip de govern...
Un moment.
Vull entendre que no augmentareu la plantilla...
No estic dient això, perdona, he dit això? No he dit això.
Gemma Aristoi, que si no
he dit això. No arribem.
Bueno, he dit això, que és cert que falten aquests efectius i en falten d'altres, però sí que posa una mica en valor tota aquesta xarxa de veïns que s'ha anat potenciant, que entre ells s'han anat buscant aquesta manera de sentir-se també més acompanyats i més segurs, i, com deia la Núria, no?, facilitar o procurar fer una anàlisi de quin és aquest entorn urbà que dificulta o que genera més sensació de por.
I Cristina Paraire.
Vale, jo sí que vull dir que el Partit Popular i Ciutadans van atiar la por. Ho sé personalment, ho vaig viure personalment. He llegit coses a grups de WhatsApp, o sigui que no minen històries.
Vau negar vosaltres el problema.
I sí que vosaltres poseu... Aquest tema és un tema que us preocupa molt, però no ho
fet. Em preocupa la seguretat,
sí, efectivament. Sí, però atiar la por i anar al matxaque personal, això no soluciona el problema de seguretat. I pel que fa als agents, doncs a veure si... també m'ho he hagut de sentir per part de partits aquí representats, doncs així espero que arribin amb més a la ràdio catalana.
Cosa que vosaltres no ho heu aconseguir.
Jo no ho vaig poder fer, doncs a veure ells
doncs,
que ho faran
també. 10 i 3 minuts, m'ho hem de deixar aquí. Gràcies a tots els partits polítics que ens han acompanyat aquí, els representants. Nosaltres tornem dimecres que ve amb més tertúlia, i els deixem ara amb el Sant Cugat a fons, l'Albert Prat, que ha estat molt generós, que ens ha cedit aquest temps, que per cert tenim aquí públic. Saludem aquesta escola que ens ha vingut a veure avui a la ràdio.
Hola.
Marxem, siguin feliços.
Gràcies.
Adéu.